guaita sobre les ones. Les ones mouen dolça remor i a sa finestra guaita una nit.
És dimecres i, com és habitual, dedicam els darrers minuts d'aquest programa a repassar el que ha estat culturalment la darrera setmana, i avui tenim a l'altra part del telèfon a Bernat Cifra. Bernat, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Maria Àngels. Bona tarda a tots els oients que en aquest moment, ja amb aquesta fresca de l'hora baixa d'un dia de gener, vos asseguro que, en fi, però fa fresca, fa fred. Un preferiria estar ben acotxadet a la camilla, però de mil amors estar amb altres, estar amb vosaltres i repassar el que ha passat durant aquesta setmana. Molt bé, i començarem amb Sant Antoni, que va ser un èxit enguany, no, va ser un èxit, sobretot ja començant per la missa que hi va haver de matí, amb els càntics que hi va haver de l'Iglesi, tot molt amè, tot molt amable. Després la beneïda, les beneïdes també varen anar molt bé, molt simpàtiques, i sobretot la part de cap vespre de la plantada del pi, aquesta cucanya pollencina tan important. Enguany s'havia rebaixat, com sabeu, a 19 metres. No tenia el 21 d'altre temps, que feia que el pi era molt difícil de girar, fer-lo virar del carrer de Toni Maura o de l'Aigo per entrar-lo dins la plaça Vea. Ara, escatxat 3 metres, la cosa canviava molt i va ser molt còmode, així que l'ho plantant-lo, i després també ho feren la mar de bé el que varen pujar, perquè en un instant, després de diverses proves, no farà més, però en un instant varen pujar i varen escampar el confecti i davallar el gall, el suposat gall o el gall de plàstic i tot això. Bé, va anar molt bé i la gent va quedar molt contenta de com havia anat enguany. Són de la mà el que va pujar, i tots per honrar aquesta festa tan important a Sant Antoni, que té el nom de Sant Antoni el Gran, Sant Antoni Abat, perquè va arribar a ser el cap d'una comunitat. Ell havia estat un jove ric d'Egipte, i ho va deixar tot per seguir l'Evangeli, per seguir, de moda que és important aquesta decisió, aquesta opció important. A la vegada se va trobar amb altres sants en el desert, sobretot en Sant Pau, en Sant Pau ermità, no Sant Pau l'apòstol de Tarsa, sinó un altre Pau. La gent té dotzenes de paus que són sants, de moda que aquest era, que ja es diria, som el segon, després de Sant Pau l'apòstol de Tars, el de les epístoles i tot això, després ve Sant Pau de Tebes, o sigui del desert de Tebes o de la Tebaida, que està en el sud d'Egipte, i aquest va ser el que va fer companya a Sant Antoni, o més aviat Sant Antoni va anar a veure-lo a ell. Ja sabeu que mentrestant va comparèixer que el corp que li duia Sant Pau un pa diari, i clar, quan que el corp va depositar el pa en aquella vegada davant dues persones, no davant Sant Pau del Sol, sinó davant Sant Pau i el visitant Sant Antoni, en lloc de tenir el lombo en guinevet, varen posar un cap i l'altre, i varen xapar aquella barra de pa, i va tocar el que havia donat la força de cadascú. I així no hi va haver una divisió amb un guinevet que hi hagués afavorescut a un o l'altre. Bé, tot això són anècdotes, però poden tenir un font de veritat. Sant Antoni, per altra part, tenia la manya de guarir els animals, i això és el que li ha dat més força, diguéssim, a la posteritat, que sigui un protector dels animals, de l'agricultura, de la ramaderia, i dels animals domèstics, etc, etc. Per això venen les beneïdes. De qui ve? Perquè ell havia estat en vida un protector d'animals. I per Egipte va tenir molta època, parlant del segle IV, després de Crist, perquè va viure de 100 anys Sant Antoni. Bé, totes aquestes coses els hem de saber perquè hem de tenir una cultura religiosa, que no hi ha cap dubte de que la cultura religiosa, això s'ha de remarcar molt bé, és la base de la cultura, diguéssim, europea, la religiosa. Aquells que abandonen totalment aquesta cultura, encara que de vegades m'ho sembli folclòrica, aquí l'abandonen de tot i passen d'ella, aleshores tenen un buit cultural impressionant, impressionant, que no se pot omplenar en cap altra cosa. Bé, després va venir la festa de Sant Sebastià, després del 17, de Sant Abat, va venir Sant Sebastià, que és al contrari, és un sant militar, era un militar Sant Sebastià, de Narbona, del sud de França, de Narbona, i va arribar a ser un gran militar, un gran oficial de l'emperador Dioclecià. L'emperador Dioclecià va ser, per una part, era un home molt... era un geni administratiu, de modo que tot el que anés en contra de l'administració de Roma ho considerava ho considerava greu, cruel i delicte, i per tant digne de persecució. I clar, a lo millor els cristians una nova raça, un nou tipus de poble que entrava, s'introduïa a dins l'imperi romà i canviava l'estructura, l'administració romana. Per això el va perseguir molt. I aquí entra en joc Sant Sebastià, per quan en Dioclecià se va un dia donar compte, tot esperverat, de que l'home de gran confiança seu, el militar Sebastià, militar, s'havia fet cristià i donava moltes almoines als pobres cristians que estaven ja dins les presons, perquè anaven, diguéssim, en contra d'aquesta estructura administrativa que havia proclamat l'emperador Dioclecià. Total, que el va cridar i el va dir: Sebastià, jo confiava que tu eres el meu braç dret militar, el meu home de confiança, i ara t'has fet d'aquesta secta i t'has fet anomenat cristiana i t'has fet en contra de mi. I el va ordenar que fos assetjatat, fletxat, tots ho sabeu. Bé, i així li varen clavar fletxa, li varen disparar, però se va curar, perquè hi va haver una bona matrona romana que va lograr desfermar-lo de l'arbre on estava, li va llevar les fletxes d'una manera caritativa, però fixeu el que devia ser llevar una fletxa a un cos, aferrada a un cos. Bé, total, que Sant Sebastià va tornar a reviure, se va tornar a incorporar a les seves feines, sobretot a la seva condició de cristià i a la seva ajuda, i aleshores sí que l'emperador, una vegada que va tornar a ser descobert amb aquestes noves tasques, el va ordenar decapitar i a més tirar a una espècie de clavellera immunda d'on els cristians lograren treure-lo i enterrar-lo a unes catacumbes, que eren aquestes llorieres tan enormes que tenen més d'una trentena de quilòmetres en tot Roma, perquè a favor i perquè els cristians podien treballar una terra, una tova volcànica que se prestava en això. D'aquí venen les catacumbes, fetes per dins un terreny romà volcànic, i allà poder celebrar en aquelles galeries, poder celebrar els seus rites i sobretot poder enterrar decentment els pobres cristians. Molt bé, i d'allà va ser enterrat el Sant Sebastià, i ara dona nom a les catacumbes, són unes que se solen visitar molt a Roma. Bé, per tant, però aquí Sant Sebastià varen tenir la mala sort de que va ploure i ho varen de reduir, la processó se va haver de convertir en tres voltes per dir l'església, per cert que estava plena de gom en gom, clar, tota l'església, tota la gent que l'hauria dit per de fora, va entrar a dir l'església i des d'allà va veure tota la processó. Això és important, tocaven molt bé les xirmies, tocaven molt, dansaren molt bé els cavallets, Sant Sebastià va moure, va brandar molt bé el... va fer onatjar molt bé aquesta... estendard que tenim nosaltres, que ara s'ha restaurat un poc, és una bandera extraordinària, de modo que varen donar vida en aquesta festa de Sant Sebastià, en aquests cavallets tan important de Pollença, aquesta alta tradició. I així, com tenim la cucanya impressionant de l'Opí, Sant Antoni, també tenim el ball dels cavallets i la passada de l'estendard el dia de Sant Sebastià. Són dues tradicions en què inauguram dia, són l'any, i almenys mos encalentim aplaudint i cantant el compàs dels cavallets i de la festa de Sant Sebastià. Va cantar el coro de Pollença bastant enodrit, el va dirigir Immaculada Cifra, un servidor que vos parla està a la Lòria, hi va haver solistes, hi va haver un ofici estupendo, un ofici molt solemne, molt ben cantat, i en fi, que feia, va quedar bé en la festa de Sant Sebastià, la va realçar. Bé, com veus, tot això són notícies agradables que els han de assaborir. Han d'assaborir, va pogut estar presents cada any. Hi ha gent que desapareix, gent que ja no ho veu d'un any per l'altre, i per tant han d'estar contents el que hi poguérem assistir i el que poguérem prendre part en aquesta festa. Bé, després... ja quasi després d'això jo volia anunciar algunes coses de les pròximes emissions. En primer lloc, el dia 28. Dia 28, que és dilluns, és ni més ni manco que Sant Tomàs de Aquino. Sant Tomàs de Aquino és el patró de les escoles. Tots sabeu que Sant Tomàs de Aquino és la lumbrera més important que ha tingut l'Església en la seva doctrina més important, que se diu teologia, la ciència de Déu. Sant Tomàs de Aquino era un noble napolità de la ciutat d'Aquino, que és una ciutat que està a mig camí entre Roma i Nàpols, però ja queda dins el regne de Nàpols. Era fill d'una família de nobles que tenien un castell elevat sobre els Apenins, que jo he tingut el gust i l'humorada de pujar fins allà, que realment és una muntanya altíssima, i allà damunt té el castell del Contes d'Aquino, i allà va néixer Sant Tomàs. I aleshores el posaren perquè s'eduqués a una muntanya de devora aquí, no?, que se diu Monte Cassino, que vos aconsell que tothom que aneu a Roma, tots els que viatgeu, vos permeteu un dia d'excursió. I sortir de Roma i amb el tren que va cap a Nàpols vos podeu anar a Monte Cassino, i després en el Monte Cassino, que està, ja dic, a la ciutat de Cassino. I és una badia impressionant, és la badia, quasi la casa mare de l'orde benedictina, l'orde, la família religiosa més antiga d'Europa, el benedictin, Sant Benet. Aquesta badia va ser precisament destruïda durant la Segona Guerra Mundial, que la convertiren en un caramull de pedres. I era una cosa extraordinària, com sabeu ara que l'han lograda refer, tant el govern italià com l'Iglesi, el Vaticà, l'ha refeta pedra per pedra com si no hi hagués passat res. És un cas d'arquitectura, d'una restauració impressionant. Bé, i d'aquí vol dir, si no allà, vol dir, aquí va estudiar a Sant Tomàs de Aquino els primers anys, fins a 10 o 12 anys. Després se va voler fer de l'ordre nova que hi havia a Itàlia, fundada per un espanyol, Sant Domingo de Guzmán, el Dominic, i se va fer Dominic a Nàpols. I com que ja demostrava ser una eminència com a estudiant, l'enviaren primer com a estudiant a París i allà li donaren la llicència de la licència docendi, la llicència d'ensenyar. I va passar d'estudiant professor i va ser dels millors i més grans professors de París. Allà precisament va ser col·lega d'un altre gran professor, que és però de l'ordre dels franciscans, que franciscans i dominics són dues ordres que van néixer cap quasi en el mateix temps. Aquest se deia Bonaventura, de manera que Sant Tomàs d'Aquino i Sant Bonaventura de Bagno Reggio, d'una ciutat de Roma, del nord de Roma, Bagno Reggio, d'aquesta ciutat, va néixer Sant Bonaventura i ell dos, Sant Tomàs i Sant Bonaventura, eren els grans professors de París en el segle XIII. M'han de fixar en l'any 1250, una època en què Mallorca també teníem el gran savi Ramon Llull i Catalunya tenia el gran savi Ramon de Penyafort, de manera que era un segle en què hi va haver grans sants i sobretot sants savis, super savis, Sant Tomàs d'Aquino i Sant Bonaventura. De Sant Tomàs en parlarem, per tant, dimecres 30, a la missa del 30, perquè la festa és dia 28, perquè sabia un poquet de què parlarem i a la vegada donarem a molts anys en els estudiants, donat que Sant Tomàs d'Aquino és el patró dels estudiants, perquè com que va ser tan bon estudiant i tan bon professor, l'Iglesia l'ha proposat com a patró dels estudiants. Però també l'endemà, 29, dimarts 29, i ja en parlarem, és l'aniversari del nostre poeta en Miquel Botatotxo, que farà 14 anys que va morir, ja fa ben no molt, va morir la Policlínica Miramar, va morir a 85 anys i va morir la matinada del 29 de gener de 1205, de 2005, perdoneu, 2005. I en fi, ja li feren els homenatges llavors, és un enterro molt important, tot això abans de fer l'ofici il·lustre, o sigui que ja li feren un gran homenatge com a per tots els seus mèrits, com a cronista de Pollença i poeta, sobretot aquestes dues raons, aquestes dues caràcters seus, com a poeta i com a cronista. Bé, i, per tant, també la celebrarem, primer, com hem dit, dia 28, del dia 28 celebrarem Sant Tomàs d'Aquino, i de dia 29 celebrarem el 14 aniversari de la mort de Miquel Bota. Tot això ho celebrarem, si Déu vol, dimecres 30, perquè ja sabíeu de quin era l'assumpte i de què... I de què parlarem. Bé, i això és quasi el que jo tenia preparat per dir-vos avui, unes notícies que mos encalenteixen un poquet, la intel·ligència, la memòria i tot això, enmig d'aquestes fredors de gener, que realment són, en fi, he de dir que són un poc molestes, si voleu, però això és l'hivern, hi ha d'haver l'hivern, hi ha d'haver aquesta època de l'any, que també hem descrita per en Costa, entrada d'hivern, on parla sobretot d'aquelles coses que li plaven més de l'hivern, i li plau sobretot veure la ribera tot alçurada amb una tempestat, és a dir, un temporal d'hivern. Nosaltres que tenim els escenaris impressionants sobretot de Sant Vicent, on se pot veure el que és realment un temporal d'hivern allà, també tota la costa nord de Formentor. Després també li agrada veure el torrent que bremula quan ve ple, el torrent, això no ho tenim tant perquè per ells, si no és el plovís que esperen, que esperen que fos, però en fi, quan Déu Torrente, que hem de lo veure allà, sobretot quan passa per el pont de l'Horta i sobretot impressionant quan passa per el pont romà. Una torrentada amb el pont romà és realment una de les visions hermoses, una de les visions més belles que té Pollença, el pont romà amb una torrentada del torrent de Sant Jordi. Tot això és impressionant. I si segueix en costa, després d'haver descrit la mà, sense apuntar que sigui pròpiament Sant Vicent, ni el torrent, sense dir que sigui en el pont romà, però la mà alçurada i el torrent que bremula estan admirablement descrites en aquesta oda, entrada d'hivern, però després té una segona part impressionant, aquesta poesia, i és dir que l'hivern, si bé mos fa enfora de la natural, de la naturalesa més brava, de poder estar de fora per no emplomar una aïllada i constipar mos, o una fredor també que mos terrible, mos fa estar a dins que nostra. I a dins que nostra en costa descriu la importància de l'hivern a dos llocs de la casa, a dos llocs. Parla ell des del punt de vista d'un intel·lectual, d'un poeta. I diu, primera, estar de vora l'escalfapanxes i fer vida familiar, fer convivència familiar. I allà, pues, o parlar, o xerrar després de sopar o altre moment del dia, a un moment, encara que això no ho detalli en costa, però a un moment en què ahir s'oliva la pregària familiar, que això era molt important, el rosari que deia, passar el rosari davant de vora les xalfapanxes. Tot això en costa ho converteix en una expressió, fer pàtria, perquè és així, segons el mode de pensar d'aquell temps, això era fer família, fer pàtria, fer religió, i sobretot això, aquest concepte de fer pàtria, de vora la follanya de cada llar de Pollença, allà se congriava el pollencinisme. Això és una cosa de viades males d'entendre, perquè avui en dia tothom està ocupat en moltes coses i a la casa hi sol haver calefacció artificial, i clar, això ha canviat tant, però Costa senyala el que és els avantatges, els beneficis de la convivència familiar de vora la follanya. Això és un escenari, diguéssim, de l'hivernada. L'altre és quan ell s'aixeca d'aquesta convivència amb la família i puja i se tanca per l'habitació, encén el quinquè, supos que també un braser que té a davall el seu escritori, i se dedica a lo que a ell li agrada, li entusiasma, lo que sembla que ell endevina per lo qual ha nascut i ha estat un vivent. Quin és? Pues, lector, escritor, poeta i tot això, I aleshores obrir els llibres per llegir, podria llegir la mar de bé el llatí i llegir els autors llatins, Horaci, en Virgili, sobretot, i dos poetes, en Ciceró, el gran prosista, després els italians, en Dante, el Petrarca, després el francesos, sobretot el Víctor Hugo i altres, per llegir bé en llatí, en italià i en francès. És a dir, després dedica't-se emplea aquelles hores a l'hivern de la desprada d'hivern, abans d'anar-se al llit, i pots alimentar d'aquelles lectures impressionants, sobretot lectures. Llavors no hi havia ràdio ni televisió i s'havia de llegir. I llegir era una cosa molt important. Ara el llegir perquè ha passat de moda i tot mos el donen ja llegit i triturat i ja digerit, en certa manera, a través de la televisió i tot això. Llavors s'havia de digerir tot això a través de les lectures. I ell senyala aquest escenari de lectura, o bé agafar un paper i començar a escriure una poesia, o bé polir-la, la que tenen feta, una, dues i tres vegades, i tirar molt de papers a la paperera, fins que quedàs la fulla amb la versió definitiva d'un poema. Aquest poema és que ara nosaltres ens agraden molt. I doncs són fruit, en certa manera, molt d'ells, de l'invernada. És veritat que els poema concebut per Formentor, o per l'Estret de Ternelles, o per la Vall de Marca, poema concebut allà. Però on realment passaven a l'escrit, a la paraula escrita, una paraula comprovada, espinzellada, ben pensada, era precisament a la taula de la vesprada i vernenca. De modo que en Costa, en aquest poema d'entrada d'hivern, vos parla d'això, de l'hivern, sobretot de l'hivern, d'un temporal per Sant Vicent, el Formentor, o la Torrentada, o després també això, tanquet-se dintre seva i està a devora les calfapanxes en fer convivència amb la família, o retira't-se i posa't-se a llegir i a meditar o polir una poesia. Molt diran, tot això que mos contes ha passat de moda, tot això, les calfapanxes ha passat de moda, l'estar de vora les calfapanxes també ha passat de moda, tot això, i molt manco tanquet-se a llegir i escriure de les habitacions. Tot això per dir que ha estat de moda. No obstant, un quasi de vegades està tentat a recomanar que tornem un poquet en això, que no ho abandonem de cap manera, que ho tornem i aprofitem el que és un temps aspre. Ell diu benvingut al temps aspre, et diu benvingut l'hivern. Per què? Perquè se fa això, se fa família, se fa pàtria de vora el foc i se fa un home culte, un poeta, un home que perdurarà la història amb els seus versos concebuts o imaginats a de fora, però després polits a la taula de treball de la casa de l'hivern. Bé, i això és tot el que he intentat donar-vos, aquest un repàs de les festes que han tingudes, que han anat bastant bé, bastant positiu, tot en guany no hi ha hagut accident ni incident, sembla, i després han mantingut aquestes tradicions, que això ho han de conservar, que seria un desastre, una catàstrofe enorme en totes les lletres, catàstrofe, que això se n'anàs en orris, que se deixàs de fer, se deixàs de plantar el pi, se deixàs de ballar els cavallets i on et ja l'estendà, per tant, això ho hem de recordar. I també recordar aprofitar l'hivern, aprofitar-lo a dintre nostre. Bé, ja res més, si la Maria Àngels està amable de tornar a posar la sintonia de la música d'en Callon, per meva no tinc massa més coses que dir vos. Moltes gràcies per la vostra atenció al que teniu posat a la Ràdio Pallars en aquesta hora, i fins dimecres que ve, si no vol, dia 30 de gener. Alidó.
Gràcies, Bernat.
Maria
Àngels. Quedem amb en Callon, que no és vera.
Quedem amb en Callon i quedarem bé,
Molt bé, gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Rrrr.
aquí.